pero que nadie se entere. Que aquí todo es mentira, que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días, que me avergüenzo de mi cuerpo.
Valen Morguris, la té Nelin. En què la puc ajudar? Sí? Necessita una espasa, d'acord? A quina època la farà servir? Ah, segle XV, molt bé. Doncs pot adquirir qualsevol de les espases que apareixen al nostre catàleg d'aquell segle o de finals del XIV, si ho prefereix. No, no pot fer servir una espasa del segle XVII al segle XV. Hi hauria una paradoxa temporal que posaria en risc l'estabilitat de la història. Vostè mateix, és una espasa del segle XV o s'haurà de conformar amb utilitzar com a arma qualsevol estri de cuina o element natural que trobi quan arribi a destinació? Boníssima decisió. El transfereixo a la unitat de vendes.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. No tots els sentiments negatius són perjudicials per la nostra vida. La ràbia, per exemple, pot ser un bon motor per l'acció i per la creativitat. Així ens ho ha demostrat el Marc Vintró, a la seva antologia de relats, Unes ganes salvatges de cridar, nascuda de la ràbia extrema i guanyadora del Premi Mercè Rodoreda. Avui descobrirem aquesta obra amb una entrevista que li van fer a la 60a Tercat, organitzada per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia a Banyoles, una cita on també vam conèixer la Mar Gavalo, que va presentar-hi la novel·la 99942 Apophis 2029. I també vam aprofitar per visitar el taller de l'entitat especialitzada en recreacions històriques, Alma Cubrae. Escoltarem els seus responsables, que ens van explicar la seva professió feta a mida. A banda de tot això, avui també parlarem de còmic, més concretament de l'exposició sobre els 85 anys de Batman, que es pot visitar fins al juny al Museu del Còmic de Sant Cugat. És el que donarà de si el 13è quimèric d'aquesta 8a temporada, que fem possible amb el Toni González a les vies de so i l'Iker Mons, la Marina Tovella i la Clara González a la producció. Comencem.
Al Quimèric sempre et portarem el nostre Pokéball. Notícies del Fantàstic.
Marina, tu sabies que Batman fa ja 85 anys?
És moltíssim de temps.
Oi?
O sigui, és que ja són quasi 100 anys i això és una barbaritat.
A veure, jo a vegades associo Batman a la meva infantesa i em sona super retro, però 85 anys queda molt més enrere que la meva infantesa.
Sí, realment, en aquest cas, sí, ens queda molt lluny.
Doncs mira, resulta que el Museu del Còmic de Sant Cugat ha aprofitat l'efemèride per fer una exposició temàtica que recull tota la història d'aquest personatge amb material que faria bavejar els col·leccionistes, des d'originals, de còmics, a pòsters i tot seguint un relat, no? Una lògica. Al Quimèric hem fet tàndem amb el canal de Twitch de la Batcova, que ja sabeu que hi col·laborem, que cada setmana hi fem les prèvies de festivals, i vam anar-hi a fer una visita de la mà del seu comissari, l'Antoni Giral. Doncs ens va fer una visita genial, no només per l'exposició, sinó per tot el museu, que és un museu privat impulsat pel José Luis Villanueva i el Paco Baena. Són, perquè et facis la idea, una casa patrimonial, estil Ràdio Sabadell, tres plantes, diverses sales, i cada sala és una època diferent del còmic espanyol fins a arribar als nostres dies.
Jolín, que fort, sí que tenien material, no?
Moltíssim. De fet, exposats s'hi poden veure 500 exemplars, però entre els dos impulsors del museu en tenen més de 3.000 en les seves col·leccions.
Ostres, eso es locurote, eso es obsesión intensa.
És impressionant. A més, ens va fer doncs, la història, un repàs per la història del còmic a l'Estat, i tot i que la majoria surt de Catalunya, doncs sí que hi ha doncs, punts en comú. No? Ja arrenca el segle XIX, a finals del segle XIX, amb vinyetes incloses en revistes satíriques per adults, i és el 1915 que es publica per primer cop el còmic desvinculat d'aquestes revistes, un còmic que es diu Dominguín. I a partir d'aquí es veu tota una evolució, sala per sala, en moments marcats, per exemple, per la Guerra Civil, no? Moments en què s'havien de deixar de publicar certes coses o que es publicaven certes altres, no? Depenent del bàndol que eres. La censura, que es va posar molt dura amb una llei a partir de 1955 i que va infantilitzar els còmics que es publicaven. És a dir, això em va impressionar, eh? Aquella creença que tenim aquí a Espanya de que el còmic és per nens ve d'aquesta llei de la censura. O sigui, imagina't si va quedar fons, que encara ho tenim avui en dia dintre de l'imaginari col·lectiu.
Sí, sí, perquè crida l'atenció que altres països és com una novel·la, un material normal per adults.
Exacte. Doncs aquí hem tingut aquest problemilla, aquesta llei de la censura que ens ho va
todo
complicar.
Todo por Franco, como siempre.
Totalment. Hi ha bastanta... L'evolució es nota també en aquestes publicacions. Vam poder parlar amb l'Antoni Guiral quan vam fer, acabar de fer aquesta visita i li vam fer quatre preguntes d'aquesta exposició de Batman.
Doncs som aquí amb el comissari d'aquesta exposició dels 85 anys de Batman i volem saber com s'ha ideat aquesta exposició i per què ara, per què el 85è i no el 75è o esperar el 100, per exemple.
Sí, és una bona pregunta, però creiem que era un bon moment. A veure, el 85 és una excusa. Aquí el que es tracta bàsicament és de parlar d'un personatge que a nosaltres ens sembla que és mític, que és icònic, però sobretot que és important dintre de la història dels còmics, no? I com et deia, trobar el 85è aniversari només és una excusa.
Quin material veiem aquí? Perquè hem vist tant originals com també cartells. Com es tria aquest material i d'on surt?
Bé, el material és complicat perquè, clar, hi ha molt d'on escollir, no? Aleshores, el que fem sobretot, nosaltres intentem que es vegi una mica de tot. O sigui, som conscients de que hi ha unes vitrines i aleshores aquí tenim que tenir material imprès. Aquest material imprès és de diverses etapes, de diverses èpoques i de diversos països, no? En aquest cas, sobretot hi ha edicions espanyoles, tant d'editorials com Norma, Planeta, Cinco, ECC, però també de Novaro. I també hi ha algunes edicions estrangeres. Intentem que hi hagi una mica de tot. I respecte al tema de les com escollir les il·lustracions, intentem anar per les que ens semblen més significatives, més curioses, més anecdòtiques i que expliquen una mica la història del personatge, no? A aquest nivell hi ha una mica de tot, hi ha sobretot cobertes. Tot aquest material el traiem d'edicions nostres o de les xarxes, no? Com et deia, el difícil no és trobar el material, sinó que és trobar un material que estigui en condicions de ser reproduït i, sobretot, tenir el criteri per dir a veure què volem treure exactament, no? Per exemple, per nosaltres és important també tot el que envolta el Batman i una de les coses que l'envolta és el cinema o la televisió, no? Aleshores hem buscat cartells de pel·lícules, però sobretot aquells cartells dels serials dels anys 40 i 50 que són molt, molt curiosos i molt, molt espectaculars.
També li dediqueu un espai als creadors de Batman. Creieu que són els grans oblidats o els grans desconeguts?
Absolutament, aquest és el problema. I sempre s'ha dit, perquè el senyor Bob Kane va fer una estratègia molt, molt lletja, al meu parer, i ell es va arropar, diguem-ne, amb la creació única i exclusiva de Batman, no? Però Batman és cosa de dues persones. I aquí ens interessava molt que quedés clar que Batman és una creació d'un guionista, que es deia Bill Finger, i d'un dibuixant que es deia Bob Kane. El Bob Kane va tenir una primera idea, el Bill Finger li va dir per on podia anar el personatge, el Bob Kane ho va refer, i entre els dos van presentar la idea, i els primers guions són del Bill Finger. Per tant, Batman és de dos autors.
També hem vist una llarga llista de dibuixants espanyols que tenen vinculació amb Batman.
Sí, és molt curiós. La llista comença als anys 40, perquè hi ha una edició espanyola en la qual l'editor no va voler pagar drets d'autor i aleshores què va fer? Va encarregar un guionista que es deia Julio Fernández i un dibuixant que es deia Julio Rivera, que després va ser un dibuixant força conegut, sobretot a França, va encarregar-los una història que es deia Robin i el Murciélago, que era imitar, plagiar les tires de premsa que es publicaven als anys 40 als Estats Units, però després amb noves aventures. Aquesta va ser el primer contacte. I a partir dels anys 60 el contacte ja és José Luis García López, un grandíssim dibuixant espanyol nascut a Pontevedra, que va emigrar a l'Argentina i després als Estats Units, que comença a dibuixar Batman, i a partir dels anys 80 i 90, sobretot, la llista d'autors espanyols, de dibuixants espanyols que han fet Batman, és molt llarga, entre altres coses perquè des dels anys 1993-94, quan apareixen, per exemple, Carlos Pacheco, Salvador Larroca o Pasqual Ferri, que comencen a publicar als Estats Units, hi ha molts, molts i molts dibuixants i dibuixantes espanyols i espanyoles que col·laboren ja directament per Marvel, DC i altres companyies.
Tota aquesta exposició s'emmarca en el projecte del Museu del Còmic, que ens ha estat fent una visita i que distribuïu per etapes, no? per dècades. El Museu del Còmic, com neix com a projecte i què és el que es pot veure per la gent que tingui ganes de venir a veure aquesta exposició, aprofiti per fer la visita sencera?
Bueno, el Museu del Còmic, de fet, és una iniciativa del José Luis Villanueva i del Paco Baena. És una iniciativa que neix l'any 2019, però estic segura que neix després de que durant molt de temps s'ho pensessin bé, no? Perquè, clar, muntar un museu del còmic privat és tasca complicadíssima a tots els nivells. Diguem-ne, l'espai és un espai Idoni, molt maco, que és propietat de la família Villanueva, i clar, el fons que tenien aquestes dues persones, que són col·leccionistes i grans experts en còmic, és important. Aleshores, aquest fons està aquí, es poden veure unes 300 peces d'aquest fons que tenen i està dividit per ordre cronològic. I bàsicament podem veure la història de la historieta a casa nostra. O sigui, bàsicament el que hi ha són publicacions i originals d'autors i autores espanyols, però també estrangers que s'han publicat aquí a Espanya. Jo crec que és una visita obligada per qualsevol persona, no hi ha només que sigui fan de la historieta, que per suposat, sinó que senti curiositat, no? Perquè hi ha una explicació, hi ha explicacions de tot en aquest museu, i ho entens, crec que ho entens molt bé, i a més et sorprens. O sigui, hi ha coses que fins i tot la gent que en sap de còmics es sorprèn, perquè no les havia vist, no? I aquí estan.
I pregunta per als amants del fantàstic. Hem vist una evolució del còmic, però hem vist molt poca temàtica fantàstica fins ben bé als 70. Ens ha costat de trobar. És així o és que la selecció potser era més minoria els temes que relacionaven amb la fantasia, el terror o la ciència-ficció?
Bueno, aquí hi ha sempre explicacions. El gènere, diguem-ne, sobretot el que és fantasia, és més difícil de trobar. Ciència-ficció, gràcies sobretot a l'èxit de sèries com Flash Gordon, que van tenir aquí a Espanya, publicada a partir de l'any 35, era més fàcil de trobar, però els gèneres favorits dels tebeos espanyols no estava ni la fantasia ni la ciència-ficció. I el terror té una explicació molt lògica que es diu censura. O sigui, sí que hi ha hagut tebeos de terror, però degut a la censura, que a partir de l'any 1955 era molt estricta, a més, hi havia coses que no es podien publicar i, per tant, aquest gènere, és molt difícil de trobar fins als anys 70, en efecte. A partir dels 60-70, sobretot a finals dels 60, que es produeix una petita revolució que passa pràcticament a tot el món, no? O sigui, és una revaloració de la historieta, de que el còmic és un mitjà de comunicació també per adults. Això arriba a casa nostra una mica tard, però arriba, i entre altres coses dona més entrada a gèneres com el fantàstic i el terror.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, que vagi bé.
Si us ha semblat interessant, us recordem que aquesta visita té un preu de 6 euros l'entrada al museu, i a més han tret un catàleg de l'exposició permanent molt complet que actua de llibre d'història del còmic de l'Estat. O sigui que si teniu ganes de tenir doncs, tota la història desgranada amb imatges escanejades, amb text de l'Antoni Guiral també, doncs podeu comprar aquest llibre. Si sou amants del còmic, jo us ho recomano molt.
La crònica del fantàstic.
I després del còmic, doncs parlem d'una altra activitat que es va fer el dissabte 10 de febrer. Concretament, una trentena d'amants del fantàstic vam anar cap a Banyoles, on la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia van convocar la 60a Tercat. No sé si saps, Marina, que això ho munta un anfitrió, i en aquest cas va ser el Josep Massanes, que és l'autor de Dos Daus de Vint, i que, ostres, s'ho va currar moltíssim, com ara veurem amb aquesta extensa crònica. Vam començar amb un esmorzar, sempre les Tercats giren al voltant del menjar, no sé per què serà.
Si som... I a tu això t'agrada molt, també.
A mi i a tots els friquis, jo crec que som una mica hobbits en aquest sentit, tot el que sigui menjar ens hi apuntem. Després de l'esmorzar vam anar cap a la llibreria L'Altell, que he de dir, per cert, en antena, que ens van tractar d'una manera immillorable a l'equip del Quimèric, de, ostres, aquí què necessites? Una taula més alta? Jo et poso una taula més alta. Mira, allà tens un endoll. Vols seure aquí? Aquí? Perfecte, jo.
Com a famosos, vaya.
Si a tot arreu ens tractessin així, la nostra feina seria molt més fàcil. Allà vam poder veure dues presentacions. La d'Unes ganes salvatges de cridar del Marc Vintró, que després el vam poder entrevistar i en parlarem, i la de, és que aquí, atenció al nom, que és complicat, 99942 Apophis 29.
Uix.
De la Marga Valo. Jo he de dir que pel títol, ostres, és durillo, jo no l'hauria comprat. Però després ella ens el va vendre molt bé. Tot i que era el primer cop que venia una Tercat i se la notava especialment nerviosa, perquè era com, aquí us coneixeu tots i jo no us conec i estic com una mica espantada. Com que hi va haver com un molt d'ambient de conya la primera presentació del Marc Vintró, conduïda pel Massanes, i va haver com, es va trencar el gel, i quan va arribar ella ja era com, vinga, va, estem entre amics, ja puc parlar obertament, no? I a veure, ens va explicar que neix d'una història que va escriure el 2006.
Jolín, ja fa temps.
Sí, molt. El va guardar al calaix i el 2013 la va rescatar i es va posar a convertir-la en el que és ara. O sigui, han estat 9 anys de feina, déu-n'hi-do, en els quals va plasmar la història d'un escenari post-apocalíptic després que el cometa Apophis, i d'aquí el títol del llibre, hagi xocat contra la Terra. El millor és la protagonista, que la mateixa autora qualifica d'odiosa.
Amb aquest personatge, diguem que li reboto el karma de tota la mala persona que ha sigut, pues li reboti. Fins i tot ella ho diu, ostres, diu, el karma me les està tornant, però una darrere l'altra, no? I llavors aquest personatge veus que és una persona completament egoista i com va canviant a través de tot lo que de les seves vivències, com va transformant el seu caràcter de ser una persona que la llançaries pel balcó a una persona que dius jo vull tindre al meu costat, perquè es torna humana, es torna humana, i és bonic aquest canvi que fa,
la maduració,
la metamorfosi que fa amb totes les vivències que té, i és una mica pues, una crítica a la societat, no? Avui en dia estem molt mal acostumats a tot, i quan t'ho treuen tot, què és el que et queda? Et queda l'essència. I a través d'aquí és quan t'adones compte quina és l'essència que té cada persona, no? Vivim en un món que ho tenim tot molt bé, però si tinguéssim una guerra, si tinguéssim una epidèmia, qualsevol catàstrofe, llavors aquí és quan surt com són les persones, no?
Una de les reflexions que fa l'autora gira entorn la salut mental, perquè ens va dir que poques novel·les postapocalíptiques acaben centrant-se en el que suposa perdre-ho tot, no?
Això és veritat, jo també ho penso.
Sí.
Un moment, en Los Juegos del Hambre, poques parla de que hi ha un enamorament quan els dos haurien d'estar destrossats i amb un mal psicològic
totalment
profund. O sigui,
I les pel·lis d'aquestes de postapocalíptiques, acabes de perdre tota la teva família i no dediques ni 3 minuts a plorar.
Ja.
O sigui, acabes de perdre el fill, la dona, el veí, i tu segueixes allà tan tranquil amb l'escopeta, no
sé,
no?
És veritat, és veritat.
Això em va resultar interessant, el que també ella va dir que va intentar afegir-hi un punt d'humor perquè no fos tot tan dramàtic.
Ella en un dels capítols diu, bueno, me vull suïcidar, i llavors fa com una tesi de com se pot arribar a suïcidar, no? I tots els pros i els contres, diu, és que per què no s'ha fet un llibre de suïcides? I per què? I diu, ostres, perquè si ho proves ja no pots dir si va bé o no va bé, és que ja l'has provat, no? I ella diu, a veure, me faria això? Hòstia, és que si faig això, llavors me pot passar allò altre. No, aquest no. I va descartant, no? Les possibles modes de traure's la vida, i al final ho descarta, eh? Ho descarta perquè no n'hi ha cap que li agradi, no? I dius, ostres, s'estima molt ella mateixa, no? I no, aquí no, perquè em quedaria desfigurada. No, aquest no, perquè... Què més te dones? Si te vols suïcidar, te suïcides. I ella no ho acaba de veure clar, no? I aquest tros, pues, per exemple, va ser una de les incorporacions a una de les revisions. Vas dir, m'agrada que això, vinga, va, ho incorporaré perquè trobo que li treu aquest dramatisme, no? Era un capítol dramàtic i amb això li trenques tot el dramatisme.
La veritat és que van ser dues presentacions que vam riure molt, això s'agraeix, mm-hmm. I els dos autors tenen molt sentit de l'humor, cada una a la seva manera. De fet, un cop van marxar els assistents i que van anar cap al restaurant, doncs ens vam quedar sols el Marvin Troyó ocupant l'altell, mm-hmm. I vam poder preguntar i comentar tot el que vaig voler, no?, dels nou contes que integren unes ganes salvatges de cridar. Ara escoltem l'entrevista i veureu que el seu sentit de l'humor doncs es va deixar portar, diguéssim, i jo també, no ho negaré.
L'entrevista.
Arbitro, benvingut al Quimèric.
Hola, què tal? Aquí estic.
Escolta, la presentació que acabes de fer aquí a Banyoles, ens comenten que per fer aquest Unes ganes salvatges de cridar has hagut de triar entre una vuitantena de relats que tenies. Com ha estat tot aquest procés i quin ha estat el teu criteri per dir, doncs aquest es queda i aquest no?
A veure, sí, en tenia uns quants. És a dir, els últims 3-4 anys en tenia una vuitantena, que encara tinc, de fet. Alguns molt amagats perquè són horrorosos. Criteris, home, a veure, sempre hi ha un primer criteri que és el que tu et sembla que és més rodó, no? Que és més... Que quan te'l llegeixes és aquí potser he aconseguit més el que pretenia o m'agrada més i el trobo més aconseguit. Però després, a part d'això, per fer el recull, hi ha el criteri de... per dos criteris, bàsicament. Un, varietat, i l'altre, que tinguessin un fil comú. El fil comú és, bueno, és el tema, és un fil comú no de trama, és a dir, els relats entre si no segueixen una mateixa trama, però és un fil comú a nivell emocional, podríem dir així, no? És a dir, tots parlen de la ràbia, tots parlen de... tots donen una resposta o una possible resposta davant d'una ràbia, davant d'un món que ha sobrepassat els protagonistes. Aquest seria el primer criteri. L'altre criteri era varietat. Doncs, partint d'aquest element comú, doncs, buscar diferents relats amb diferents tipus de personatges, en contexts diferents, protagonistes masculins, protagonistes femenins, protagonistes animals, i aconseguim aquesta varietat que poder transmetre diferents vies d'expressar aquesta ràbia que, o aquesta resposta a la ràbia que comentava.
I per què has triat la ràbia? És un sentiment en què tu hi connectis? Hi ha una part autobiogràfica aquí?
Hi ha una part autobiogràfica aquí. Hi ha un relat autobiogràfic, només un. No diré quin. A veure si l'endevines. Sí. El discurs que sempre dono, no? És el de que... és el... la ràbia per mi és aquella tristesa. És una acumulació brutal de tristesa que no pots assumir, que no pots digerir, que no pots, que no pots canalitzar de cap manera, especialment en la infància quan passa, però bueno, també es pot aplicar en l'edat adulta. Aquesta tristesa acumulada que no pots digerir sempre acaba, o crec que molt sovint, no sempre no, però molt sovint pot acabar-se transformant en ràbia, i aquesta ràbia te la quedes per tota la vida. I aquí és on has d'intentar donar una resposta a això. Com la canalitzes? Hi ha moltes maneres. En el meu cas, he estat escrivint i escrivint sobre el tema i buscant maneres amb personatges que responen a això.
Has guanyat el Premi Mercè Rodoreda amb aquest llibre de relats. Què ha estat per tu guanyar aquest reconeixement? No sé si marca un abans i un després, si t'anima a seguir escrivint, si canvia d'alguna manera la teva percepció de la teva pròpia obra.
Ha estat un abans i un després. A veure, si una miqueta un abans i un després ha estat, en un cert sentit. Primer haig de dir que no m'ho esperava, tot i que això suposo que ho deu dir tothom, per tant, pots tallar aquest tros. Un cop, quan m'ho van dir, vaig entrar en xoc, evidentment, em va agafar l'ansietat durant una setmana, sobretot perquè em van dir que havia sortit per la tele.
Et vas afaitar tot, no, diuen?
No sé si em vaig afaitar tot. Ara, saps que no recordo?
Diuen... No recordes absolutament res d'aquell dia, ja?
No recordo absolutament res d'aquell dia, no ho sé. No recordo si em vaig afaitar tot. Veus? Ara hauré de consultar les imatges d'arxiu. A veure, a part de conyes, un cop ho vaig començar a assumir, que vaig trigar uns quants dies, això venia... A veure, és un cert abans i un després, però a un nivell... A veure, evidentment et dona satisfacció haver guanyat, evidentment et fa, molt, fa il·lusió, també et fa por, però a nivell personal haig de reconèixer que m'ha generat un... A veure si com ho podem dir... No és com un agraïment per haver obtingut un reconeixement d'una feina que has fet durant tota la vida. És a dir, quan dic feina, vull dir feina no feina de guanyar-te la vida escrivint, evidentment, però sí que he escrit des de fa molts anys, és a dir, des dels 16 i 17 anys que escric, i ja estic a prop dels 50, per tant, imagina't. Clar, llavors això ho has fet tota la vida i evidentment has tingut moltes fases, no? Al principi penses, escrius, ah, si algun dia m'ho publiquen, llavors perds l'esperança, com sempre, ho intentes i no surt, després et tornes molt crític amb tu mateix i penses que sí que és una merda, amb aquestes paraules, tal qual, després intentes tirar endavant, bueno, tens tot, al llarg de la vida fas tots aquests estires i arronses, no? I tens totes les crisis del món, però no ho deixes de fer i ho mantens, perquè és una cosa que... Bueno, si no escric estic de mal humor, per tant, o més de mal humor del que ja acostumo a estar, i llavors he estat escrivint sempre, però és que en un bon dia et donin un premi com aquest, dius, ostres, quan ho assumeixes, dius, és un reconeixement a una feina de tota una vida, i això em va deixar, o m'ha deixat com més tranquil a mi mateix, si us digo així. Per tant, sí, és un abans i un després en aquest sentit personal, no? Pel que fa a seguir escrivint, home, a veure, jo ho he fet des dels 17 anys i segurament ho seguiré fent en principi. Clar, guanyar això, doncs, sempre et dona com, bueno, et dona una perspectiva diferent, perquè ara de sobte és, que no sé si és necessàriament bona, perquè ara de sobte escrius pensant que el que escrius potser se't publicarà, i això fa angúnia, no sé si m'explico, perquè abans escrivia dient, total, si no s'ho llegirà ningú, a ningú, a part del meu entorn. Ara de sobte penses, a veure, això potser s'ho llegeix algú. I això haig d'acceptar que provoca un cert condicionament una miqueta. O començo a notar que em condiciona una miqueta. No sé fins a quin punt serà així. Però, per tant, també és un abans i un després en aquest sentit. Ja veurem com evoluciona. Però bé, content i satisfet.
Entrem en els relats. El primer que planteges és un relat d'uns joves que moren i ressusciten cada dia. No sé si volies fer una reflexió sobre com seria tot si relativitzéssim això de la mort, no?
És el relat més estrany, diria jo, de tots els que hi ha. Bueno, estrany, tots...
Més fantàstic, potser, no?
Sí, sí, exacte, amb una premissa més fantàstica, no? Què volia reflexionar en aquest relat? A veure, si vols t'explico una miqueta com em va sorgir, no? En principi, jo la idea original que tenia era parlar una miqueta de... partint d'allò que he comentat abans, que el fil comú és la resposta a la ràbia, no? com respons a una tristesa molt gran que es converteix en ràbia, i en quin refugi busques davant d'això. Jo, la idea original eren uns joves que s'havien lliurat totalment a la banalitat de la compra, no? La banalitat de comprar, no? D'anar a comprar i de comprar, diguéssim, coses, en principi, tan banals com totes les que comprem a la nostra societat, no? I que això s'havia convertit com una mena de droga, no? que en certa manera ja ho és, no? Anar a comprar com una mena de droga, i que aquest era el seu refugi, no? el caure, diguéssim, el vici d'anar a comprar constantment o de col·leccionar coses, etcètera, etcètera.
Que potser ara ho fem més per internet que no físicament, no?
Exacte, que passa que ho fem més per internet, que passa que no és tan literari, no? Diguéssim, fer-ho per internet era molt més literari si surts de casa i vas a un lloc. I clar, llavors aquesta era l'idea original, però llavors li vaig voler allò que diem d'utilitzar elements fantàstics per intensificar un determinat missatge. I vaig pensar, bueno, com ho podríem fer perquè això transmeti la duresa, no? La duresa en el sentit de com d'urgent és per ells fer-ho, i significatiu. I clar, vaig pensar, que es droguen per anar a comprar. Sí, vaig pensar això, que es droguen per anar a comprar. Diu, això és molt normal. No.
Molt normal, eh?
No, home, molt normal, vull dir, molt realista. Molt realista. No
estic... Jo em drogo cada dia quan vaig a comprar.
No, vaig a un Superboy, puesto total. No. Volia dir, no era especialment contundent, o no especialment fantasiós, o no especialment, no ho intensificava especialment. I llavors, quan se'm va al cor, va dir, i si en comptes de... es droguen per anar a comprar... m'invento una realitat en la qual el suïcidi, és a dir, la gent es suïcida per crear-se com un subidón d'adrenalina, que aquest suïcidi ressusciten després i van a comprar, que és una miqueta el mecanisme. Hi ha com un cicle, no? Em suïcido, pujo adrenalina, ressuscito, compro i em torno a baixar, no? Necessito pujar l'adrenalina, em suïcido, ressuscito, compro, i aquest era el cicle viciós i el refugi en el fons d'aquesta joventut. Crec que el relat és estrany, ho reconec, però li tinc especialment estima. També s'ha de dir que una de les idees va sorgir d'una pel·lícula, que és una pel·lícula no especialment, potser no és una gran pel·lícula, es diu Spring Breakers, d'una escena d'una pel·lícula, que és el títol. Mireu tot el que tinc sobre aquesta escena de pel·lícula, però bueno, no, això és una altra sèrie.
Ja són metareferències, no?
Exacte, això ja seria anar a un altre àmbit.
Llavors hi ha un dels relats que a mi més m'ha agradat, potser pel personatge protagonista, que és el de l'enterramorts. Com ha estat aquest relat? Perquè a mi el que em dóna sensació és que... no sé com dir-ho, però que trobes a faltar, no?, la figura de l'enterramorts clàssica i tradicional, perquè ara tota la feina aquesta d'enterramorts s'ha convertit en una cosa com molt escèptica, molt burocratitzada, no?
Home, sí, clar. En general tot s'ha convertit molt escèptic i burocratitzat. I... Com va sorgir la idea? A veure, la idea de la... Ja t'ho he comentat abans, és l'únic relat que em va sortir d'una tirada. És a dir, generalment els relats tenen un procés, fas uns primers intents, tires enrere, borres, pinga, pam, revisat, tot és com... I aquest va sortir molt, molt, molt ràpid. Suposo que no sé per què el personatge va ressonar bé dins el meu cap i em va sortir, ja et dic, pràcticament d'una tirada, i és el que he revisat menys, curiosament. Bueno, curiosament no, encaixa amb el que acabo de dir.
El vas escriure pel personatge o el vas escriure pel que hi passava?
El vaig... A veure, la idea era fer una... A veure, la idea original era fer una història en la qual no es pogués determinar si el personatge és o no és l'assassí, en aquest cas. No, estem parlant d'un crim determinat. I tot el relat està muntat perquè no se sàpiga. M'han dit que hi ha una pel·lícula ara que tomba que una miqueta fa això, però no sé, no recordo el títol. Però, si t'hi fixes, no ho dic en cap moment que ha estat ell qui ha fet el que ha passat. Tot i que sí que ho puc suggerir, ho suggereixo, però no ho dic.
A mi, com que em cau també l'enterrar morts, jo crec que no és ell.
I ho celebro. La idea és que cadascú, al final, diguéssim, és com una miqueta un relat quàntic, no? És a dir, és i no és l'assassí a la vegada.
L'enterramors de Schrödinger.
Ah, exacte. I mira, que s'ha d'obrir la caixa del relat, que no sé on estan les caixes dels relats, per saber si és o no és l'assassí. Però la idea és aquesta, era provocar aquesta sensació de que al final... És a dir, sensació d'ambigüitat i que al final el lector una miqueta el... bueno, prengui la seva posició. Això per una banda. Per altra banda, haig de dir que el personatge enrondava molt a Flores per Algernon.
Un llibre boníssim. Un
llibre meravellós, fantàstic. I haig de dir que, tot i que el personatge no és que tingui res a veure, però és... però
sí que té el punt de tendresa aquesta, no?, del Charlie.
Exacte. I volia crear un personatge d'aquest estil. Tot i que en el seu cas no li canvia la intel·ligència, però ja la té la que té, però diguéssim, té una intel·ligència, podríem dir, particular.
Justeta.
Sí, exacte. Una visió particular, no?, diguem-ho així, però... però haig de dir que pensava això, un personatge d'aquest estil que ja viu una miqueta com en els límits, no? En els marges de la societat, en Terramorts també és viure en el marge de la societat o de la vida, fins i tot, i va ser la combinació una miqueta d'aquests elements, no? Un personatge que viu al marge, que té una feina que és al marge i que el que fa no es pot determinar des del punt de vista dels que no estem al marge, no? Els que estem a la vida normal, real.
És que ara m'he quedat, ara entenc per què m'ha agradat tant aquest relat, és que Flores per Algernon és el meu llibre de referència.
Fantàstic aquest llibre. I tot, bueno, ara allò que sempre diem de fer i que canviem cada dos per tres, el top 10, no?, dels llibres, però bueno, de la ciència-ficció, si hagués de fer un top 10, el Flores per Algernon n'hi és segur. Seguríssim, eh? Seguríssim.
Seguint amb els teus relats, n'hi ha un altre que també jugues amb el lector, que és el del nen que va al psicòleg. Aquí ens fas donar moltes voltes, ens fas pensar molt. No sé si has volgut doncs això, fer el joc narratiu o si també volies fer una mica la reflexió de que a vegades, perquè el protagonista sigui un nen, ja donem per fet que ens està dient la veritat.
A veure com t'ho explico. Aquí haig de dir que... no anava per on tu m'estàs explicant.
Pot passar, eh?
Sí, no anava exactament per aquí. Perquè haig de dir que aquest és l'autobiogràfic.
Txan-txan.
No en el sentit més...
Vas anar al psicòleg a mentir-li a la cara o com va anar això?
No en el sentit... No en el vessant, diguéssim, fantàstic de la part que sembla fantàstica del relat, perquè hi ha una part que sembla fantàstica, després resulta que no ho és tant. Però diguem que aquest sí que està molt basat, és l'únic, podríem dir que està basat en experiències personals, no? Diguem-ho així. El tema d'anar al psicòleg, per una qüestió familiar, la resposta que obtens, i sobretot l'emoció, diguéssim que, bueno, el sentiment que això et genera, no? O la frustració, en aquest cas, diguem que això et genera. Per tant, el relat, en el fons, intento recrear d'una manera aparentment fantàstica al principi una experiència personal, per treure a relluir precisament allò que dèiem originalment, no? De la tristesa immensa que provoca una determinada situació que amb el temps s'acaba convertint en ràbia que no pots treure de sobre.
I llavors tenim un relat també que passa en una guerra, no? Que tenim un soldat que es carteja amb la seva dona que s'ha quedat a casa, no? Clar, a mi m'ha semblat com... hi ha un punt d'humor àcid, però també hi ha un punt d'alerta al cinisme, no? O era un... vull desmitificar la guerra, perquè a vegades la guerra en els productes audiovisuals, sobretot en les pel·lícules, ens ho pinten com una cosa com molt heroica, com una cosa molt digna, no? I després passen coses doncs, que no ho són, no?
A veure, aquí una miqueta allò que hem comentat no sé quan, avui, del tema de com influeix el cine, no? Clar, hi ha referents, no? És a dir, quan vaig escriure aquell relat pensava en unes quantes pel·lis, tenia unes pel·lis al cap, no? Dic, un to, no? Apocalipsi Now, per dir alguna cosa, o Platoon, o algun tipus de pel·lis que dius aquella sensació que transmeten, no? De que hi ha alguna cosa, podríem dir, brut, en la guerra, no? Bueno, hi ha algú brut en la guerra, evidentment, no? Però, en aquest cas, transmetre això, no? I a partir d'aquí, clar, vas ideant una situació... Aquest és el relat que podríem dir que no té cap element fantàstic, pràcticament. Jo diria que aquest és l'únic que no en té. Els altres encara li pots trobar... O de gènere, si vols dir, sí que no, perquè és un... Però... tornem al que et deia abans, no? És a dir, amb la idea d'algú... d'una realitat que et supera, que et trenca. Si t'hi fixes el relat, tot el rato està parlant de fragments. És a dir, és com l'entorn, la guerra... trenca el personatge. Granades de fragmentació, explosions, el mercat destruït, tot és com la societat et destrueix, et trenca trossos, et fragmenta. I ell, fins i tot quan intenta sortir d'això, tota la història, com ell va caminant, s'allunya, va al carrer, diguéssim, de les prostitutes, etcètera, etcètera, també és tot fragmentat. És com hi ha una percepció fragmentada de la realitat. I, per tant, encaixava... Bueno, és a dir, pretenia aquest efecte i encaixava amb la idea aquesta de ràbia, és a dir, algú que et sobrepassa, que et trenca, ràbia i resposta. A partir d'aquí, podria no haver estat d'una guerra, podria haver fet en un altre context, però tornem al mateix. Tenim un dipòsit d'imatges i crec que precisament per expressar com una persona es pot trencar, la guerra i un atemptat o una explosió, funciona molt bé.
Parlant del dipòsit d'imatges, també n'has parlat de precisament el relat que dona nom a l'antologia, no? Que és el relat que són dues nenes que estan en un context postapocalíptic i que surten a jugar. Quin valor li dones tu a aquest relat? No sé si vas triar precisament el nom de l'antologia precisament pel relat o va ser l'editor, directament qui va triar el nom?
No, el nom el vaig triar jo. La portada la van triar l'editorial, que m'agrada, tot s'ha de dir.
No. Després parlarem de la portada.
El nom el vaig triar jo, en part perquè vaig... A veure, a vegades... El tema dels títols, no? El tema dels títols és un món particular, no? És a dir, quan escric un relat i penso els títols, generalment espero... Tinc com de cada relat podria tenir una llista de títols possibles. I al final hi ha algun que et dius, ja està, et surt. És com una espècie de procés inconscient de maduració que et fa sortir el títol. Sovint aquest títol està dintre del relat. És a dir, és alguna frase o alguna referència que està directament en el relat. En aquest cas... quan estava pensant en el nom general que els englobés a tot, com que tenia a la ment el tema aquest que hem comentat de la ràbia continguda davant d'un món que surt a plaça, bla, 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 vaig trobar que aquella frase final encaixava perfectament. I per una banda això, encaixava perfectament, i per altra banda haig d'acceptar que és un dels relats que tinc més estimat. Potser per la simplicitat de la premissa, no? A vegades, dos nenes que surten en un món destruït, digue-li post-apocalíptic, digue-li post-guerra, digue-li el que vulguis, en principi transmeto la sensació que és post-apocalíptic, i simplement volen anar a jugar a un lloc. És clar, passen coses pel camí perquè el món humà que hi ha al mig els hi posa problemes. A més, hi ha aquell element que hem comentat, de que quan ho vaig pensar en termes de que eren dos animalons que ho feien. I això encara genera més tendresa i ho trobo molt més entranyable. No? La idea era com dos animalons que surten del seu cau per anar a jugar i el món humà els hi crea un gran terror i perills. Tradueixes dos animals per dues nenes i ja tens un... I el resultat a mi em va satisfer especialment.
I parlant d'animalons i tornant a la portada, la guineu ha donat molt que parlar avui en aquesta xerrada. Hi havia fins i tot un assistent que portava una guineu tatuada al braç. A veure, tu com veus aquest relat? Perquè ja hem parlat que la teva visió i la meva són molt, completament diferents. Parlem-ne.
A veure, jo el venc com... està posat al final precisament perquè el venc com el relat, entre cometes, més positiu.
Ja. Oients, jo no trobo que sigui positiu. Tampoc és negatiu, però sí que és que té... A mi m'ha deixat malament, per exemple, al final. O sigui, m'ha donat a pensar el tema existencial, no? I sí que tenim un número de converses limitades amb la persona que tenim al davant. Aquell moment que estem parlant del temps per dir alguna cosa o parlar del preu de la fruita i que estiguis gastant temps que tens amb aquella persona, et deixa... O sigui, almenys dona que pensar.
Home, a veure, és una guineu que com a guineu i com a animal és sàvia. I ella apareix allà per dir quatre veritats i el relat es basa precisament en la relació d'amistat del seu protagonista amb aquesta guineu que li va, diguéssim, exhibint un catàleg de veritats que són que poden ser doloroses. Una d'elles és el pas del temps, que no deixa de ser una cosa que hauríem de tenir tots molt més conscients i que no en tenim gens, no? Com el temps passa i com després d'aquest temps, al marge de les creences religioses de qui vulguis, la meva posició és que no hi ha res més. Clar, això sí, és existencial, com dius, i en cert sentit no és positiu, però no és positiu si ho vols veure com una tragèdia. Al final tornem al mateix, tenim un temps determinat, tenim unes possibilitats, depèn de nosaltres en part què fem amb aquest temps. Jo el trobo que és, a veure, potser abans he dit que era, com he dit, era el més positiu, el més alegre, em sembla que he dit un...
alegre, sí.
No, em corregeixo, no és que sigui, a veure, tampoc és,
bueno, cada lector hi veurà el seu enfoc, trobo.
És el més tendre, diguem-ho així, i potser és el menys fosc, no?
Sí, això ho compro, sí.
Estem d'acord? Vale, doncs el vaig posar al final perquè és el relat més tendre i perquè és el menys fosc.
A mi també m'ha fet pensar, però al principi de la relació entre la guineu i el protagonista no és una relació que ells vulguin, no? Una mica és com que es veuen que la situació els ha portat allà i que són com companys de circumstàncies i després surt l'amistat, no?
Sí, a veure, jo en general, a veure, potser en els meus relats no sé si sempre es transmet això, però a veure, podríem dir que tinc una posició filosòfica. Hòstia, ara em poso seriós, eh? Bé, vaig estudiar filosofia, per tant, algo filosòfic m'haig de posar.
Algo queda.
Poco, però algo queda. Tinc una posició filosòfica que és que desconfio molt de la llibertat. Quan dic que desconfio de la llibertat, vull dir que no hi crec massa. O dit d'una altra manera, crec que les coses ens passen i nosaltres hi tenim poc a decidir en això. Fins i tot quan ens pensem que escollim alguna cosa, no ho estem escollint. De fet, això ho diuen la neurociència, ho diu, que quan pensem que hem decidit alguna cosa, el nostre cervell abans, unes dècimes, ja dic cap allà. Per tant, molt sovint pinto situacions, bueno, pinto no, en aquest cas escric, situacions on les coses passen una miqueta sense que ningú decideixi, simplement esdevenen i es despleguen. I aquí és una miqueta, en aquest relat és així, el començament sobretot, no? És a dir, està, i de sobte es genera aquesta situació sense una explicació clara, sense que ningú decideixi ni hi hagi un perquè determinat, ni una intenció. Simplement passa, i aquest passa es desplega, i aquest desplegament genera una amistat.
Com la vida.
Ah, és un mimo, com la vida misma. Sí, sí.
I ara, després d'aquesta antologia, en què estàs treballant? N'hi haurà una altra? Perquè si has dit que tens 80 relats, suposo que podries treure 40 antologies.
Sí, clar, però no crec que tot sigui molt presentable. Soc molt, molt crític, amb mi mateix, i d'aquests 80 que dic, jo crec que 50 els tatxo directament. O els hauria de tornar a escriure, que això ho faig molt. És a dir, reescric algun relat i després el passen 2 o 3 anys i el torno a escriure. La mateixa idea, més o menys, però escrit totalment diferent. De fet, alguns dels que surten en el recull no són els originals, és a dir, eren reescrits d'abans. En tot cas, en plans, home, mira, puc dir una cosa. La primícia.
Va, m'encanten les primícies.
En teoria, si no es fan enrere, que no se sap mai, però em publicaran una novel·la i sortiria, en teoria, a principis de l'any que ve.
Fantàstica?
A veure...
Una mica els marges, veig, eh?
Els marges està, de fet, ja ho veurà. I això dels marges és important perquè el títol i la paraula marge, si no me la fan canviar a l'editorial. A veure, no és fantàstica, val? Però té una certa pinzellada molt petita de ciència-ficció. Quan dic molt petit ho dic perquè la història passa a uns 15 o 20 anys en el futur, quan el tema del canvi climàtic ja... Bueno, anava a dir és evident, ara ja és evident, però vull dir encara més, diguem-ho així, no? Diguem, hi ha moltes evidències molt més clares i per tant tota la història es produeix en aquest context. Una parella, en un context d'un món ja que comença a desteixir-se, si vols dir-ho així, no? Les costures ja fallen per tot arreu. No diré que pren decisions, perquè vaig a dir que no prenen decisions, sinó que la realitat els porta a fer un canvi de vida que els podríem dir adapta a les noves circumstàncies.
No és... Molts eufemismes estic veient aquí en aquesta sinopsi, però bé, estaré atenta.
És que no sé com explicar-ho ara mateix.
Tindràs temps de plantejar com vendre-ho, no?
Això, al principi, si l'editorial, bueno, l'editor no es va enrere, que espero que no, perquè sortiria l'any que ve, bueno, segurament a principis de l'any que ve, amb Editorial Empúries.
Doncs moltes gràcies, Marc Vintró, per atendre el Quimèric.
Gràcies a tu, i tant.
Al Quimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat.
I després del dinar va ser el moment de l'expedició. Vam deixar Banyoles. Uau! El millor va ser que nosaltres vam fer un comando amb la furgoneta de l'anfitrió, eh? O sigui, té una gran furgoneta d'aquestes de 6-7 persones i vinga, tots cap a Camós, que està just al costat. I resulta que aquest poble és la seu dels Alma Cobrae. Ara t'ho imagina't. Una antiga granja que està allà destartalada, apuntalada i tal, i que la part que es manté sencera, que és el graner, s'ha convertit en un magatzem. I entres i tot està ple d'armadures, d'espases, de catapultes, de personatges estranys. Doncs
és guai.
Has entrat al taller de l'Àngel i el Jordi. Ells fan armadures a mà, espases, tota mena de material de batalla, estan especialitzats en el segle XV i XVI, i a més està documentat, eh? O sigui, miren quines armadures es portaven, quines
perquè
armes es portaven.
Perquè tinguin lògica, no? Històrica.
Ah, exacte, no és un medieval abstracte, sinó
que
es portava
guai,
al
no?
segle XV. Ara t'ho imagina't el que és entrar 30 friquis en un magatzem ple d'aquest material i que et donin permís per tocar. Clar, imagina't tots els homes, gènere masculí, posant-se armadures, provant espases, fent-se fotos amb cascos...
Tu no et vas provar res?
Jo vaig estar tocant molt mans, peus, cares... fascinada amb les cares hiperrealistes que tenien, fins i tot pèls de barba, o sigui, era increïble. Jo tocant tot arreu, ells provant-se i fent-se fotos, i així va ser, no? Ells dos, l'Àngel i el Jordi, ens van poder explicar d'on surt aquest projecte, perquè s'han hagut d'especialitzar per diferenciar-se d'altres entitats d'aquest tipus, que n'hi ha moltes. Doncs va sortir d'una anècdota molt curiosa.
Jo vaig estudiar el que era l'FPD, d'Administració i Direcció d'Empresa, i, bueno, quan vaig acabar això m'havia de cantar cap a empresarials, econòmiques, o no sé, buscar-me la vida. O fer la mili, perquè llavors tocava fer la mili, no? I, bueno, per casualitats del món, un col·lega estava estudiant a Olot, a Belles Arts, i jo no sabia ni l'existència d'aquesta escola ni res, perquè tampoc existia l'internet. Llavors, un dia ens vam presentar amb un company i dic, va, anirem a veure aquesta escola, a veure què tal és. I totes les places estaven plenes. I dic, hosti, tu, ara que ens agradava això, ara no podem entrar. I el que vam fer va ser, ens vam passar despavilats, vam anar directe al banc i vam fer l'ingrés de la matriculació sense que ningú ho sapigués. Llavors amb els papers vam anar a l'escola i dic, mira, és que ja ens hem inscrit i ja no podem, ja marxa enrere. I aquí va començar la història una mica de la nostra, no? Jo vaig començar fent escultura i tot darrere venia l'Àngel, que ell feia batxillerat, és el meu germà petit, som dos, de fet, i anava seguint el camí del gran, no? I llavors l'Àngel es va posar dintre un grup que començava fent espectacles teatrals i va estar-hi un anyet i em va dir, bueno, Jordi, què et semblaria fer alguna cosa una mica seriós? Perquè, bueno, el que s'està fent, estic parlant de 18 anys enrere, eh? Aquest any fem 18 anys. I, bueno, vaig dir, doncs, tirem-se, va. I aquí va ser una mica el començament. Vam anar a comprar filferro i amb una manivela anàvem fent tires llargues i ens anàvem tallant i anàvem fent cota de malla, anar cosint, anar fent ganxet. I quan portàvem 2 anys ja fent ganxet vam dir, poder que canviem de... Sí, sí. El fet és que no existeix encara la màquina, però sí que hem descobert els xinos, que els xinos treballen a poc preu i llavors aquí vam començar ja tot. Vam entrar dintre el Festival Terra Trobadors, ens van començar a fer les nostres pròpies armadures, i a partir d'aquí doncs, ha sigut diferents espectacles.
Vam començar fent fantasia medieval perquè és el que ens agradava, veníem de jugar rol, de Senyor dels Anells, de la Dragonlance, no? d'històries d'aquest tipus, i vam crear uns personatges que són els que més endavant, ja ho explicarem, doncs, apareixen en el còmic. Vam dissenyar unes armadures, vam crear aquests personatges i vam començar a fer tornejos per les fires medievals. I ens vam trobar amb que de cop doncs, érem molt innovadors, portàvem un material que era espectacular, que fins ara no s'havia vist, perquè a les fires medievals ja avui dia costa veure armadures, doncs imagina't a 18 anys enrere que una cota de malla era, bueno, era lo más. Van començar a tenir grups de seguidors i de fans que volien saber més sobre aquests personatges i això és el que ens va motivar doncs, uns anys més tard a crear el còmic d'Alma Cobrai, de la mà de Sergio Sandoval i tot. Però això ja ho explicarem. El cas és que el anar creixent nosaltres, anar evolucionant, també vam veure una mancança molt gran amb el que és el rigor històric a les fires medievals. La major part de les fires medievals són d'embotits i de fuet i de formatges i hi ha molt poc rigor.
I kebab.
I kebab, sí, sí.
La part medieval que ens agrada.
Sí. Llavors, a partir d'aquí van dir, ostres, per què no ens posem una mica en sèries amb això? Van començar a fer molta recerca, vaig començar també a viatjar per Europa a buscar exposicions, peça arqueològica, per anar-nos documentant, per poder reproduir aquestes armadures. I això ens va obrir llavors un ventall d'oportunitats molt gran. Van començar fent exposicions en fires medievals sobre cavallers catalans, llavors van començar a fer algun documental per TV3... Vam començar a contactar amb nosaltres museus i bueno, ara avui dia ja portem, hem treballat amb 3 sèries de Netflix, portem 4 o 5 documentals de ciència ficció amb TV3, hem treballat per
Corea del Sud.
Per Corea del Sud, que hem dissenyat 10 personatges per un videojoc AAA que es diu, que són d'aquests de, bueno, del nivell de Witcher i coses d'aquest tipus. Bueno, i molts esports publicitaris també de videojocs, de cinema, etc. Per exemple, col·laborar en el seu moment amb en Carles Porta, que va fer la sèrie de contes L'origen de Catalunya. Ell és el director i el guionista Sánchez, en l'Albert Sánchez Pinyol. I aquí sí que vam portar molt de pes nosaltres perquè ens vam cuidar de lo que era la gestió de les batalles, figuració, atrezzo, vestuari. En Jordi va fer un dels personatges principals dels comtes del tercer capítol, el comte Sunyer, i bueno, allà va ser, nosaltres vam fer de productores realment. També que més, l'última que hem fet de Netflix, que és Els Hereus de la Terra, la segona part del Catedral del Mar, allà també vam fer gestió de batalles, assistent de càsting, vestuari, atrezzo, bueno, de tot el que feia allà. Són molt còmodes. El que hem fet és que ens hem especialitzat d'una manera que per una productora audiovisual són molt còmodes perquè toquem molts de camps. De cop tens especialistes que et lluiten amb armadures, van vestir que cap a 30 o 40 soldats, els vam entrenar perquè ningú prengués mal, i clar, de cop ells se'n renten les mans, vull dir, ens tenen a nosaltres, ja els hi fem tot nosaltres, ja no s'han de preocupar més. Inclús, si volien coses concretes, els hi construíem.
En l'audiovisual, bueno, hem estat treballant en Joc de Trons, a Girona.
Sí, és molt espectacular, però realment nosaltres sempre li traiem una mica de mèrit, perquè sí que és molt xulo, és una sèrie que és reconeguda a nivell mundial, però realment tota la gent de per aquí a la zona va treballar-hi d'alguna manera o una altra. Jo vaig estar de figuració, 2 membres de l'equip van estar a vestuari i a tretzo, i el que fa aquestes productores que agafen, fan com també càstings i agafen gent, fan com una borsa de treball i agafen treballadors d'aquí perquè els ja és més barat. Llavors nosaltres vam participar-hi, però 4 o 5.000 persones més de Banyoles, Girona i de Rodalies també van participar. Però bueno, sempre fa gràcia, no?
També hem fet steampunk.
Sí.
Sí, sí, també hem fet un par d'atraccions a Alemanya, ens va demanar que féssim el vestuari per 20 actors que ells tenien, i és una atracció així, és steampunk. Hi ha les vagonetes i...
Bueno, no és de realitat virtual, sí. I és com una muntanya russa indoor, que es diu. Tu, bueno, et poses allò i van sortint imatges i no veus... Estàs allà moguent amb una vagoneta per dintre d'un edifici, però era molt xulo, era espectacular, realment. L'últim projecte que ens hem embarcat, que és un projecte molt ambiciós, serà el nostre projecte de vida. Ens hem comprat 10 hectàrees de terreny per crear un museu a l'aire lliure.
El que volem fer és recrear una torre del segle XV de 15 metres d'alçada amb una palissada de fusta i crear com un, no en direm un poblat, però sí que serà una mica, doncs una mica això. Que la gent pugui venir al nostre espai, pugui veure la vida de l'edat mitjana i doncs allà doncs, nosaltres fer els nostres espectacles allà. Ja ens agrada anar per tot Catalunya sempre amunt i avall, però també ja comencem a tenir una edat i preferim que la gent ens vingui a veure allà nosaltres i nosaltres desplaçar-nos al mínim possible.
Serà medieval fantàstic.
Serà una mica... Bueno, podem, un cop tinguem l'espai, podem fer diverses temàtiques. Una que és la de rigor històric com a museu, no? Una que pot ser més de fantasia, volem obrir també el tema dels jocs de rol en viu, que també Europa està tirant molt fort i aquí a Catalunya, a Espanya, encara està molt a les becerelles, i ho volem portar i professionalitzar-ho. I llavors doncs, el que vagi sortint, també ens serveix ja de plató cinematogràfic, de cares a productores, etc etc.
Però és que, a part d'això, després... tenim el projecte de treure el segon còmic, que ja està acabat. Si vam treure el primer còmic, va anar relativament bé, perquè hem vengut 2.000 exemplars i bé, ens ha anat bé. Llavors, ara la primera edició ens ho va editar Panini i la segona ho intentarem editar nosaltres. El que passa que ens falta...
Una part del capital.
El capital per imprimir-ho, perquè tot l'altre ja està. Ja està dibuixat, ja està entintat, ja està color, ja està tot. Està...
Doncs no sé si t'ha interessat això, Marina.
Home, m'ha semblat increïble, sobretot com ho has ambientat al principi, l'arribada al joc.
És que per mi és com una entrada en un parc temàtic per friquis, o sigui, sí. És meravellós. I de fet, mentre ens anaven explicant coses, ens deien, ostres, doncs tot això ho tenim a Besalú. Han obert un museu a Besalú, uh-huh, on tenen un gruix important del seu material exposat.
Que passada.
I clar, ja van tirar-nos l'am, perquè clar, tot el que deia, és que tenim una cosa superguapa, però està a Besalú. Sí, no hi vam anar el mateix dia perquè per hora ja el pillàvem tancat, però yeah. O sigui que ja sabeu, si voleu fer l'equivalent a la nostra visita exclusiva a Friki, doncs pagueu i aneu a Besalú.
Ja anirem.
Nosaltres ja anirem, segur.
Sí, sí.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies explicant-vos les novetats del 42è Còmic Barcelona i fent-vos crònica de la Fira Steampunk de Barcelona. No us ho perdeu.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Ona Digital, ara la teva emissora de casa a un clic.